Oye, chica, pica, payarica.
Es una inútil.
Yo no estoy loco. Yo soy la locura enloquecida.
Camatol. Ei, bacarica, batanissis, polxi.
Quina justícia divina transgredir.
És un pseudònim que jo vaig adoptar fa molts anys.
Pics, pallarics, cama torta i bacaric.
El paper de la colometa és molt difícil.
És que això...
El conte va d'un escriptor que sempre parla molt de pressa, en general, i que per aquest motiu sovint s'entrebanca.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, 14a hora de ràdio del cap de setmana, entre dissabte i diumenge, no està malament, última hora de cap de setmana, moment per la cultura, cine, teatre, literatura, sèries, tot barrejat una mica, poti poti, amb les dones de culte. Anna Pérez Pagès, bon dia i bona hora.
Què tal? Molt bon dia, ben trobats.
No sé per què et saludo la primera, si sempre arribes l'última.
Però escolta'm, això s'ha de quedar, diguéssim, a la rere cambra de la ràdio.
Sí, a poc a poc ja ens anem coneixent. Passa una cosa, Desiree de Fez, bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal?
Paula Carreras, bon dia i bona hora.
Hola, què tal?
La Paula Carreras, premi Gomet Verd, perquè és la que arriba, evidentment, més d'hora.
Fa moltes hores que...
Ella porta 14 hores sumades amb 25.000
mesos. Sí, des de les 5 del matí que és aquí. Però després la Desiree sempre arriba molt puntual, no ens fa patir, sí, abans del butlletí de les 12 ja la tenim aquí preparada i asseguda. I després, quan ja estem al mig del butlletí, que jo em començo a posar nerviós, va, entreu, arriba Anna Pérez Pagès amb aquella calma. Què passava, Anna Pérez?
Mira, et diré una cosa. Sí. Hem de potenciar l'adrenalina. Aquella cosa de... Jo sóc molt fan de l'adrenalina
ja
i del moment èpic. I dos, tot això ha estat culpa que he vingut directe del Valle de los Caídos. Vull dir que ahir no t'havia escoltat en aquest reportatge que havíeu fet i dic, com que avui venim a parlar de la llibertat d'expressió en el món de la cultura i dels restes del feixisme que ens estem traient de sobre, no podia haver escoltat això. Per tant, està molt bé que ens escolteu ara en directe.
T'has salvat pels pèls la setmana que ve, hauràs de buscar una excusa una mica millor.
El podcast sí. És un gran recurs. Vull dir que està bé que estigueu ara mateix escoltant-nos, aquí al 102.8, però està molt bé també que el podcast el recupereu, sobretot el d'ahir, us el recomano.
Molt bé, moltes gràcies.
He dit.
O sigui, ho has aconseguit redreçar i molt bé. De cara a la setmana que ve prepara una altra excusa.
Sí, és que...
Escoltaràs. Heu fet mai un voluntariat vosaltres? Anna, tu?
Estava pensant de més petita, amb
en
el
gran
cau...
En gran tampoc ets, vull dir, tampoc has de remuntar...
No, però, és a dir, voluntariat últimament, allò d'anar... Estic pensant en companys de promoció que sí que van anar a, jo què sé, a camps de refugiats, al Sàhara, a alguns punts de l'Àfrica, i que van fer allò, tallers amb ONGs, etc i projectes concrets. Això no, més de petita sí, però amb caus i amb activitats de suport a... històries de barri, de casal, etc.
Desiree, tu t'hi has
trobat, no? Sí, jo també. No, jo com ella, Sí, coses més de quan estudiava.
Tocar, i... I tu, Paula, digues que sí.
No, jo no he anat mai fora. Sí que he fet coses aquí a Barcelona, amb la Fundació Arrels, però fora no he anat mai.
Qui sí que va fer un voluntariat és l'Anna, és la parella del Xavi, el personatge que interpreta en aquest cas el Santi Ricard a la benvinguda i que va tornar amb una noia, per sorpresa, una noia refugiada sense papers que han d'amagar precisament a casa seva. Santi Ricard, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Santi Ricard va néixer a Vic i va créixer a l'Institut del Teatre. Als anys 90 va pujar als escenaris i des d'aleshores no n'ha baixat. És actor de teatre, televisió, cinema i doblatge. Ha treballat sota les ordres de directors com Fabià Puigcerver, Adolfo Marsillac, Calixto Vieito o Àlex Rigola, entre molts altres. A TV3 l'hem vist sovint a sèries com Zoo o Infidels i ara el veiem a Com si fos ahir, interpretant el Pep. També ha col·laborat en pel·lícules com El virus de la por o Barcelona nit d'estiu. Ara, a la Sala Beckett de Barcelona, protagonitza La benvinguda, un espectacle que forma part de la Bienal de Pensament Ciutat Oberta de Barcelona.
Santi Ricard, com estàs?
Bé, molt bé.
Benvingut al Suplement de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies.
Crec que hem reivindicat poc o zero. Tu vius i fas vida i fas bandera de Sabadell,
Jo sóc de Vic, jo sempre ho dic, Sí. Visc a Sabadell, però jo sóc de Vic. Però els orígens no els poden oblidar mai.
Però t'hem fitxat, diguem, no?
Sí.
Portat cap al
Vallès. Ja està, ja ha sortit d'aquesta cosa de Sabadell aquí al centre del món.
Ho colo molt poc. Què va passar quan vas llegir tu, quan vas rebre la benvinguda?
Va ser un text que d'entrada em va impressionar molt. Això va néixer l'any passat, es va fer un cicle dedicat al Josep Maria Miró, a la Beckett, i al Josep Maria Miró li van demanar que triés dues obres per fer una lectura, va triar una obra del Benet i Jornet, i va triar aquesta obra del Marc Guevara, que aquesta obra va néixer precisament d'un curs que havia fet el Josep Maria Miró i el Marc Guevara estava com a alumne. Llavors vaig rebre aquesta obra i em va encantar, vam fer la lectura i la lectura realment va funcionar molt. És una obra que no et deixa gens indiferent i que et fa reflexionar molt perquè et situa en un punt una mica estrany, no? Les coses que pots fer molt malament amb bona voluntat d'ajudar algú.
Posem-nos en situació, una altra vegada. És a dir, l'Anna, que és la parella del Xavi, aquest personatge que tu interpretes, torna, en aquest cas, d'un voluntariat amb una noia refugiada, sense papers, i decideix amagar-la a casa. Aquest és el
decideix amagar-la a casa, sí, i llavors...
Tot el que comporta.
Sí, un cop que la té aquí, ella el que vol fer és, per la via legal, doncs, aconseguir papers per aquesta noia. El que passa que això no és mai fàcil... I és clar, i comporta doncs una sèrie de coses, una sèrie de problemes amb una mica amb la seva parella, una mica de com es fa per controlar aquesta noia que ningú no la trobi, sempre és un problema que si surt al carrer, és un problema tot va creant una sèrie de petits problemes. Fins que de sobte passen coses ja una mica
no?
més grossa.
O sigui, sí. Cada escena que passa, estàs amb l'angoixa de dir ai, no? O sigui, va generant problemes i genera problemes també a l'espectador.
Però tots són petits problemes que s'han de solucionar i ells discuteixen com els poden solucionar. I el que fa l'obra molt, molt intel·ligentment i té una dosi de misteri, no s'explica mai tot directament, sinó que l'espectador ho va deduint pel que va sentint amb els diàlegs, el que està passant, i això té aquesta dosi de misteri i al mateix temps fa, com que el Xavi i l'Anna són uns personatges que jo diria que el Marc ha descrit doncs d'una manera brutal i que la gent es pot sentir molt, molt identificats molt, amb ells.
Són molt reals.
Són molt reals. Aleshores, el que passa és que la gent que està veient, almenys el que entenc... Bueno, tu l'has vist, ara m'ho explicaràs. Però la gent que ve a veure-ho, jo penso que tota l'estona s'ha d'anar preguntant, ostres, clar, què faria jo en aquest, si estigués en aquest punt? Com ho solucionaria? Com em comportaria, no? Perquè, és clar, és que és una situació una mica bèstia.
És que, a més a més, jo crec que l'espectador es pot identificar o bé amb l'Anna o bé amb el Xavi. Això al principi de l'obra, el que passa és que després els papers acaben girant-se una mica, no? Sí, perquè els problemes que té un i l'altre acaben sent, s'acaben revertint.
Sí, perquè al principi el Xavi veu que allò és un problema, tenir aquella noia allà amagada a casa, que no saben com se'n sortiran, que ell no té... És un periodista d'esports, l'Anna, que interpreta la Marta Ballarri, doncs és un mestre d'escola, és que és una són gent normal, diguéssim, no són excepcionals, un periodista d'esports, una mestra d'escola, doncs ella sí que és voluntària i ella ja coneix més aquest món, i esclar, ell en aquells moments està completament en mans d'ella i espera que ella trobi la solució per què fan amb aquesta noia.
Clar, hi ha una reflexió també sobre aquesta mena de concepte que està de moda últimament, que és el bonisme, no? Les bones intencions. És a dir, les bones intencions porten directament cap a l'infern i això és com una clau, no?, del text de Guevara.
Sí. És, de fet, ell en el principi del text posa una cita d'Albert Camus que diu exactament això. És clar, ells ho fan tot amb bona voluntat, però és que, esclar, hi ha moments que... Clar, ell, per exemple, hi ha un problema molt bèstia que ella, l'Anna, sí que parla ara, pel Xavi no. Clar, el Xavi està allà a casa amb aquesta noia que no entén de res.
A més, és un home, que això també la incomoda, ella.
Clar, és una incomoditat per ella total en aquest món.
El Marc Guevara és enginyer industrial, en realitat.
És enginyer industrial, sí.
Ha escrit aquest text gràcies a cursos i seminaris de la Beckett, precisament. Mm-hmm. També està bé posar un valor tot això per dir, escolta'm, encara hi som a temps, potser, no sé,
sí, jo penso que, que aquestes coses són tenir ganes de fer-ho, no? Informar-se i tenir ganes de fer-ho. Vull dir que ell va fer això perquè tenia interès, va anar a parar amb el curs amb el Josep Maria Miró i realment es van entendre molt i va aconseguir fer aquesta obra que jo penso que té una que la gràcia que té és que fa reflexionar molt molt a l'espectador.
Tu fa molts anys que et veiem interpretant molts papers diferents. Tens ganes d'escriure, també, o no?
Jo...
T'hem vist fer tots els papers de l'Auca, també. O cine, teatre...
Sí, m'hi hauria de posar, però he d'anar a un curset, perquè ho he provat i no, quan m'ho llegeixo no m'agrada.
Jo he de dir-vos, justament, que els cursets de l'obrador de la Beckett per mi han estat un referent. Vull dir que jo sóc mig família Beckett, per entendre'ns. Crec que he fet, com si no he fet 10 cursos allà, no n'he fet cap. Vull dir que realment... com a lloc on s'han format dramaturgs, no és el meu cas, el meu ha estat més de hobby, però sí que realment parlem de la Sala Beckett i del seu obrador com un punt de referència de l'autoria teatral catalana, és a dir, tota la gent que ha fet coses, que s'ha projectat internacionalment, que ha estrenat en els últims, diria, 20 anys, concretament a Barcelona, ha passat per l'obrador i els dramaturgs internacionals que han fet cursos interessants aquí els han fet a l'obrador, i en aquesta línia, per exemple, que l'obrador s'insereixi en aquesta Bienal de Pensament de Ciutat Oberta de Barcelona, o que ara estigui programant aquesta lluita constant, no?, que s'estrenava també
en paral·lel a
vosaltres, no? Que la Carlota Subirosa i la companyia de la Ruta 40 parlen del nostre dia a dia, de l'estat de la lluita, de les reivindicacions socials, és a dir, la Beckett com un tipus de teatre on s'han donat trobada amb moltes inquietuds històricament, si més no, i que a més amb el canvi d'ubicació està guanyant territori al Poble Nou. Recordem que venia de Gràcia, Barcelona, ara està guanyant territori Pere IV.
És que l'edifici aquell és impressionant. Venen moltes ganes d'estar allà dintre, en aquell edifici.
Sala de Dalt de la Beckett fins al 2 de desembre. Sí. La benvinguda amb el Santi Ricard. No us la perdeu. No. Santi, proposo que et quedis aquí.
Em quedo aquí.
De cultura, digues.
Només vull dir una cosa que no em puc oblidar de dir, és que tot això ho hem fet sota la direcció de la Mònica Bofill, que ha aconseguit que també, que esclar, som els quatre que vam fer la lectura i els que hem portat aquesta obra, aquest muntatge, on el tenim ara. I ho havia de dir.
Doncs queda dit. Moltes gràcies, però no marxis, Santi, perquè també vull que et quedis a fer tertúlia. L'Anna Pérez Pagès ha arribat dient: acabo d'escoltar el reportatge que vau fer al suplement ahir al Valle de los Caídos. Doncs bé, aquesta mateixa setmana, precisament coincidint amb el 20 de novembre, no som els únics que hem anat al Valle de los Caídos. Ha passat això, ha sortit això.
Va per la nostra gent. Va per la nostra gent.
Això que sona és un vídeo on s'hi pot veure el director de la mostra de cantautors, el Pere Camps, activant el detonador que dinamita la basílica i esclata en flames mentre sona per sota l'himne de l'alegria. És un teaser una mica diferent al que vam publicar nosaltres al suplement. Sí. Al final, si més no, és diferent. No hi havia efectes especials al nostre. Però això, d'on surt? A veure, Anna Pérez Pagès.
Això és, com deies bé tu, és el teaser de presentació de la 24a edició del Festival Barnasants. Un festival que, d'altra banda, he de dir que durant aquests 24 anys ha estat ideològicament coherent i ha estat defensant sempre aquestes reivindicacions socials, culturals, aquest antifeixisme de base, aquest posicionament del compromís ètic, més que estètic, del Pere Camps i Campos, el seu director, i que veure'l detonar aquesta dinamita i aquests efectes especials, absolutament bàsics, veient com s'incendiava el Valle de los Caídos, clar, tothom es va quedar com en aquesta cosa que un amic meu anomena la setmana gran del franquisme o del feixisme, és a dir, realment aquesta commemoració del 20N, veure com cada cop hi ha més peregrinació a aquest Valle de los Caídos, aquesta polèmica que s'està generant arrel de l'exhumació del cos, em sembla realment el dit a la nafra, absolutament, en un vídeo que el que vol és això, dir que del 25 del gener al 14 d'abril hi haurà tots els concerts programats dintre el Barnasants. Què passa?
Deixa'm dir que ser un vídeo bastant aplaudit a la xarxa.
Clar, va ser un vídeo viralitzat i denuncia aquesta herència del feixisme, dels assassinats, de la tortura, de l'exili, de la repressió, i a mi em va semblar un punt d'inflexió per reflexionar sobre com la cultura s'està posicionant en aquests moments d'evident auge del feixisme, perquè això és així, és a dir, més exemples no podem tenir. Per tant, avui he volgut portar exemples diversos de com la cultura està prenent partit i està prenent posició. Aquest em semblava un element bastant evident.
El que deia Montserrat Roig, no? La cultura com a opció política revolucionària. O sigui...
Sí, sí, la més revolucionària. Exacte. A llarg termini. Exacte. Realment. Això. Doncs el que sí que s'ha de notar és aquesta resposta. Clar, imagina't, què vau pensar vosaltres, no sé vosaltres, o la gent que ens escolta ara mateix, però molta gent amb qui jo vaig comentar el tema. Què vam pensar quan veure aquest vídeo? Uix, Al Pere Camps li cauran hòsties per totes bandes. I qui diu hòsties, diu denúncies. I qui diu denúncies, acaba el jutjat demà passat. Per què? Perquè la gent està anant a presó i a declarar per un tuit. És a dir, de cop i volta, Vox et pot denunciar i pot dir que això atempta a X llibertat. És a dir, estem en un moment en què fer això no és només allò, un toc d'atenció a posar-nos una mica a la consciència i les piles, sinó que has de tenir una relativa, no sé si dir-ho, valentia, per afrontar que després et poden caure pals per totes bandes i no sempre fàcil.
Suposo que per això vens acompanyada d'un llibre, es diu exactament Tu calla, pot ser?
Tu calla.
Tu calla.
No sé si hauríem de dir tu calla.
I de què va això?
Tu calla. El subtítol ho expressa clar, és sobre el dret a la llibertat d'expressió i manifestació. El firmen la Laura Huerga, que és l'editora de Raig Verd, que publica aquest llibre, i la Blanca Busquets, periodista. En el fons, ho presenten com una anàlisi i una reflexió sobre la censura, la repressió de la dissidència i la criminalització de la protesta i de la pobresa. Clar, tot això és difícil d'explicar-vos tot el llibre, però hi ha 400 casos, 400 casos, diguéssim, d'abús de poder en què les lleis, o sobretot, i el que és més important, la interpretació relativa de les lleis, ara hem quedat amb denúncies i, òbviament, amb gent a presó i amb un tema que ens pesa des de fa més d'un any. No només uns presos polítics o uns exiliats, sinó multes per haver contestat malament a un policia i que el seu testimoni tingui més força que el teu, o casos petits i grans que es van sumant a la perplexitat, és a dir, d'un Valtònic a un Hassel, a uns exiliats polítics, a una dona que li diu vostè ha aparcat malament el cotxe a un policia i que acaben multant-la amb 1.000 euros. És a dir, per què? Perquè tot això ve, jo crec que val la pena que ho diguem i que ho expliquem mil vegades. Recordem el 2005 d'infausta memòria legal en què es va aprovar una llei i la modificació d'un codi penal, que és la llei Mordassa, i la conseqüent modificació del codi penal. Recordem que el PP tenia majoria absoluta al Congrés i, per tant, feia i desfeia, aprovava i desaprovava del 2011 al 2015.
És evident que tot això que està passant és conseqüència de la llei Mordassa.
Absolutament. És a dir, aquest llibre ho explica molt bé, explica com es conculquen aquests drets que haurien d'estar o que estarien recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans i fins i tot en la Constitució, però com aquesta llei Mordassa i sobretot la modificació del Codi Penal fa que estiguis com a ciutadà indefens, com es conculca de cop el dret a reunió, com, és a dir, en el fons hi ha una reflexió que davant de la protesta, en general, qui diu protesta diu moviments del 15M, feministes, de la PA, etc. Diu davant de la protesta el rebuig social i les exigències del canvi, que és el que estem vivint en aquests últims temps. L'Estat té dues opcions, prendre consciència del context que ha canviat i legislar de cara al poble, o reforçar les defenses i protegir-se amb una legislació encara més repressiva. I això és el que ens està passant, i això és aquesta llei el que apreta. Llavors, de debò que amb aquest llibre a la mà n'hi ha per donar-se cops de cap contra la paret, o pensar que vam fer el 2015 que no vam sortir en massa al carrer, igual que quan ens van colar la reforma laboral. És a dir, estem pagant unes reformes i unes legalitats que ens han fet molt mal.
Tu calla, de la Laura Huerga i de la Blanca Busquets. Entrem al cine.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
Perquè una de les grans estrenes d'aquest cap de setmana és la del superheroi que encarna Dani Rovira, Super López.
¿No te parece que esconde algo?
Bueno, pues no sé, chico. A mí la verdad es que Juan me parece de lo más normal.
¿Pero qué hace?
¡No lo sé!
A veure, Desiree de Fez, va, puntua. Però...
Ah, doncs jo li poso un 8, m'agrada molt la pel·li.
Un bon plan per aquesta tarda, si no podem anar a la Beckett,
Sí, total. I a sí, més, sí. Jo pensava...
O sigui, Beckett
és diferent, la cosa és va molt, molt diferent,
A més, estava pensant, està quedant una taula com molt sèria, però en realitat la pel·li amaga una, com un gir que m'agrada molt, que és aquesta idea que ja t'explica en el tràiler i tot de... Si a Espanya vols triomfar has de ser mediocre, vull dir, o sigui, si tens superpoders els has d'amagar, no? O sigui, que tot i que és una pel·li d'entreteniment...
És una filosofia de pel·li.
El fons de la pel·li és aquest, no? Però bueno, tret d'això, jo crec que la pel·li és molt interessant, no només com a... Jo crec que funciona molt bé com a comèdia romàntica, costumista, i a més, jo crec que tota la feina d'integrar tota aquesta fantasia una mica de Chichinabo dintre d'un entorn reconegut per tots funciona superbé. I a més el Javi Ruiz Caldera jo crec que és un tio que domina molt de comèdia i que i és una pel·li que funciona a la perfecció.
Dani Rovira, què tal?
Súper. A mi sí. M'agrada molt.
Súper,
és...
López.
És un personatge
però
que...
Però sou defensors de Dani Rovira perquè és aquest actor que genera una mica de... O t'agrada o no t'agrada, no? Jo crec. O...
Jo crec que és ell el que genera com aquest buf al seu voltant, no? Que no és molt simpàtic després de xarxes socials o així, però ell com a actor...
Ha fet totes les gales dels Goya i tot
sí,
això, no?
Sí, ha fet alguna gala, sí, i... Però aquí jo crec que funciona molt bé i, clar, evidentment és un personatge molt icònic i els fans del Hans segur que per alguns no serà la persona ideal, però jo crec que funciona.
Però està molt ben caracteritzat, no? Sí. Quan veus el Super López del Dani Rovira dius, ostres, és que és exactament igual que el del còmic.
Exacte, i a més tant adones mirant la pel·li que tenim una tradició d'actors de comèdia molt bona, realment molt brillant, i aquí tens a l'Alejandra, tens també al Dani Rovira, a Berto Romero, que també surt al final. Jo crec que està molt bé la pel·li.
Doncs recomanem també Super López, una altra proposta, en aquest cas en forma documental.
Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos.
Què és això que sona, Anna Pérez Pagès?
En aquest cas és una estrena de la setmana passada, jo em colo aquí en l'actualitat de la Desirée, però perquè anava en la línia del que us estava explicant abans. Això és un documental que es diu El silencio de otros, que parla de la lluita silenciada de les víctimes de la dictadura de Franco, que continuen buscant justícia encara avui dia. Quan parlem d'aquest estat, d'aquesta regressió del feixisme, d'aquest estat de les coses, hem de pensar sempre, sempre i tornar sempre a aquest moment d'una transició mal o ben feta, mal o ben netejada. És a dir, jo crec que hi ha un consens bastant ampli en què hi ha moltes ferides per tancar i per resoldre, hi ha molts perdons per demanar, hi ha moltes herències, com deia, per exemple, el llibre de la Cristina Fallaràs, Honraràs a tu padre i a tu madre, que vindria a explicar que aquesta mena de perdó no demanat, de ferides no tancades, s'han heredat d'avis a pares, a fills, i que és gairebé una ferida física, no? És un país que no ha fet neteja. Clar, hi ha la recerca de les persones desaparegudes i els testimonis en aquest documental que afirmen l'Almudena Carracedo i el Robert Bajar, però clar, hi ha la història dels nens robats, de les tortures, de les execucions extrajudicials explicats per gent que les van viure de prop o gent que busquen encara cadàvers que no han trobat. És a dir, veure en primera persona aquest dolor, aquest patiment, que és un documental que igual hauríem de projectar a totes les escoles i a tots els instituts, perquè aquesta memòria històrica que hem de replantejar, l'hem de replantejar també des de les persones, i si els llibres a vegades ho fan feixuc, i jo crec que l'educació primària i secundària moltes vegades deixa de banda la nostra història més recent, això és una mena de documental que veure'l, o sigui, com t'impacta, ja et fa replantejar moltes coses en una hora i mitja d'on venim i sobretot cap on anem.
Doncs El silencio de otros, la recomanació de l'Anna, i encara més cine.
Está en casa reviente.
¿Pero cómo vas a hacer todo
eso? Remedio. También viví toda la vida con tu padre y me he quedado sola.
Sí, doncs és la pel·lícula de la Meritxell Colei que es diu Con el viento. És una mica l'extrem oposat a Super López, no? Que és com una pel·li molt gran i d'indústria. Aquesta és una pel·lícula molt petitona, però que a mi m'ha agradat moltíssim. És aquestes pel·lis que expliquen històries molt senzilles, molt petites, i que l'interessant és apropar-te als personatges a través dels seus gestos, de com dialoguen. Però jo sempre soc com una mica escèptica amb aquestes pel·lis, perquè a vegades em trobo que en realitat són pel·lícules que no expliquen tant. I aquí m'ha sorprès veure la mirada d'una directora que realment amb els elements mínims, et parla molt bé de diferències generacionals, de la necessitat de viatjar una mica al passat per poder entendre el present i encara el futur, de com els espais físics una vegada marxes deixen de funcionar de la mateixa manera, i em sembla que és una directora amb una mirada molt particular de tots aquests temes.
Con el viento. I una última proposta, va. Parada obligatòria en aquest cas al CCCB. Per què, Anna?
Perquè dissabte que ve, 1 de desembre, tindrà lloc el Miniput, que no és un mercat, sobretot, diuen, no és un festival, ho volen destacar. És una mostra que inclou els programes de televisió més innovadors o més provocadors o amb vocació de servei públic o més educatius. Jo és una cita a la qual no hi falto des de fa 10 anys. Per mi, el dia del miniput és sagrat.
Val molt la pena reservar-se aquell dia.
Sí, és el dia, sí, sí. A més a més, és el dia sencer. En principi, és entrada gratuïta. Mm. Va bé que t'inscriguis, però si no t'inscrius i et presentes al CCCB i entres sense problemes. Si no hi ha aforament a l'auditori, te'n vas a la sala de baix i veus la retransmissió, diguéssim, en streaming per pantalla. És una reflexió, jo crec que molt interessant, sobre la televisió que es fa avui dia. Pots veure països de tot el món, sobretot nòrdics, que estan apretant molt amb nous formats i amb propostes interessants, però és igual, pot ser de països sud-americans, de Nord-Amèrica, etc. És a dir, tens tota una varietat d'una tipologia de programes, és a dir, què s'està fent, com s'està fent, però a través de veure aquesta televisió, els realities, els temes, els enfocaments, els formats, jo crec que entens com el món s'està relatant a si mateix, és a dir, com estem a través de la televisió, que és aquest format massiu, tot i que ara internet estigui envaint moltes formes de consum audiovisual o que estigui agafant moltes parcel·les d'aquest consum, el que veu la gent a la televisió, al prime time, a Holanda, a Bèlgica, a Dinamarca, als Estats Units, a Canadà o a Barcelona, és a dir, que a Catalunya, què estem veient i com estem dibuixant el nostre món, ens diu molt de nosaltres mateixos. Jo he vist realment programes impressionants i jo treballant a la televisió realment et quedes amb moltes fórmules, no només ideològiques, sinó també de fórmules de treballar i de treballar els continguts i els formats, que em sembla molt interessant. Gent del món audiovisual, teniu una...
Miniput al CCCB. Anna Pérez Pagès, Desiré de Fez, Paula Carreras, gràcies a totes tres.
Molt bona tarda.
Fins al 2 de desembre... bona tarda. Bueno, sí,
molt bona...
Sí. A quarts d'una... T'has llevat tu, ja deu ser la tarda.
Sí. Tira.
2 de desembre, la benvinguda a Sala Beckett, Santi Ricard, molta sort i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Pausa i arriba el dominical al suplement.